Serem un sol, crida la grada, que soni com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12, el dia que el Barça d'handbol ha guanyat la Champions a Colònia, gran notícia del dia, i la nit que s'està jugant al Mundial al Països Baixos 0, Japó 0 a Dallas, el partit és al descans, és el 9è partit d'aquest Mundial. Aquesta tarda s'ha jugat l'Alemanya 7, Curaçao 1. Partit jugat a Houston. Curaçao ha debutat en un Mundial, ha arribat a empatar a 1 a la primera part, però després Alemanya s'ha imposat i ha golejat. Aquesta matinada hi ha dos partits més, a la 1 al Costa d'Ivori, Ecuador, i a les 4 de la matinada a Catalunya, al Suècia, Tunísia. Recordem els resultats de les últimes hores al Mundial. Austràlia 2, Turquia 0, segurament sorprenent la victòria d'Austràlia sobre Turquia. Escòcia 1, Haití 0, s'esperava la victòria d'Escòcia contra Haití, que és debutant, però potser per una mica més de marge. I el Brasil 1, Marroc 1, molt bon partit de futbol. La selecció del Marroc sense complexos, la selecció del Brasil limitada. Però un molt bon partit de futbol, el primer d'aquest Mundial amb el descobriment d'un migcentre, Bouadi, el migcentre del Marroc, de només 18 anys, que va fer una exhibició. Aquesta nit en parlem perquè Bouadi és el primer impacte futbolístic del Mundial. Com a mínim, a mi m'ho sembla. Demà a les 6 de la tarda debuta la selecció espanyola a Atlanta contra Cap Verd. Quants minuts jugarà Lamine Yamal? Doncs és la incògnita. Sembla que jugarà pel que acaba de dir fa només uns minuts Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, en la prèvia des d'Atlanta. Ara el sentim a de la Fuente. Per cert, aquesta tarda Fabrizio Romano ha avançat l'acord entre totes les parts perquè Marc Cucurella, que és al Mundial amb la selecció espanyola, fitxi pel Real Madrid. Acord verbal entre el Madrid, el jugador, Marc Cucurella, i també amb el Chelsea. Seria un traspàs al voltant dels 60 milions. I d'això se n'ha parlat, evidentment, a la concentració de la selecció espanyola. Ara ens ho explica la Sònia Germà. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, i durant tot aquest Mundial, cada nit de dilluns a diumenge, per seguir tots els partits i tota l'actualitat mundialista. Si no ho sabíeu, apunteu-vos-ho bé, durant el Mundial el Club de la Mitjanit hi serà totes les nits a les 11 per acompanyar-vos a la cita futbolística més important del món. Des de dijous passat que ja hi som. Edició la d'avui del diumenge 14 de juny. Passarem la nit amb tots vosaltres que escolteu o sentiu, i també amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Germà, que és als Estats Units, seguint el Mundial. Sònia.
Hola, bona nit.
Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
Tot bé, bona nit.
I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé, bona nit.
Us està agradant el Mundial? Fins ara són 3-4 dies de competició, 9 partits amb el Països Baixos Japó d'aquesta nit. Quina nota li posaríeu fins ara? No respongueu encara, d'aquí una estona us ho torno a demanar. Aquesta nit tenim un regalàs per a tots vosaltres, una samarreta del Milan dels anys 90. Cortesia de l'Oriol Domènech i del Legends, que és el torneig de golf que padrina Pep Guardiola i que es va fer fa uns dies a l'Empordà. Samarreta signada per un exjugador del Milan, Demetrio Albertini, i exjugador del Barça. Potser per als seguidors del Barça aquesta samarreta és dolorosa perquè és la segona equipació blanca de l'època del Milan dels 90. És la samarreta amb la que el Milan va guanyar la final de la Champions, de la Copa d'Europa, d'Atenes contra el Barça l'any 1994. Potser si sou del Barça doncs no us fa gràcia, però potser no sou del Barça, sou de l'Espanyol o del Madrid, i sí que us fa gràcia. I potser sou del Barça i us agraden les samarretes i la voleu, la duc posada. Això ja és un clàssic aquí al Club de la Mitjanit.
Està firmada, no sé si ho has dit.
Sí, sí, està signada, sí, sí, al darrere, el dorsal número 4 de Demetrio Albertini.
I Albertini és jugador de pàdel, eh?
Ah, era de pàdel.
Sí, no va venir torneig de golf, va, el de pàdel.
I ho fa bé?
Bé, nivell mig.
No va guanyar.
No.
No va guanyar. A veure, d'aquí una estona us expliquem com podeu aconseguir aquesta fantàstica samarreta de futbol del Milan dels anys 90. una rèplica marca Lotto, que era la marca que vestia el Milan en aquella època. L'Aina Grau és a la producció, el Joan Arroyo a l'estudi 1 i al control central també hi ha el Víctor Rodríguez. I també hi ha el Marc Andrés. Marc, bona nit.
Bona nit.
Han passat més coses aquest diumenge. La més important, que el Barça d'handbol ha guanyat la Champions a Colònia. És la 13a Copa d'Europa del Barça d'handbol. Copa d'Europa número 50 entre totes les que té el Barça com a club al museu.
Una Champions aconseguida després d'un gran partit contra el Fuxa de Berlín. Victòria per 37-34 en un partit en que els de Carlos Ortega no han anat en cap moment per darrere en el marcador. El blaugrana Domen Makuch ha estat designat MVP de la Final Four.
Aquest cap de setmana han estat dos els equips catalans campions d'Europa, perquè ahir l'Atlètic Barceloneta va guanyar la seva segona Champions després d'imposar-se a Malta als italians del Prorreco. O sigui que enhorabona als mariners de l'Atlètic Barceloneta. La penya aquest vespre ha perdut el tercer partit contra el València de 12-75-87 i ha caigut eliminat a les semifinals de la CB.
Derrota a l'Olímpic de Badalona per posar fi a la temporada de l'equip verd i negre. Al bàndol contrari, el València de Pedro Martínez s'ha classificat per a la final i serà el rival del Barça en la lluita pel títol. Els valencians tindran el factor pista a favor en una sèrie que començarà al Roig Arena aquest dijous a les 8 del vespre.
A veure, el Badalona de futbol ha perdut a Compostela l'anada de la final per pujar a segona federació.
Mal resultat pels badalonins, que han perdut per 3-0 a Galícia. La tornada serà diumenge vinent a 12:45 del migdia.
En un altre play-off de futbol, aquesta nit s'ha jugat l'anada del play-off d'ascens a primera entre el Màlaga i l'Almeria.
A la Rosaleda, l'estadi dels malaguenys, Màlaga i Almeria han empatat a 0. La tornada serà a l'estadi de l'Almeria dissabte vinent a les 9 del vespre.
Hamilton ha guanyat el Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1.
Primera victòria del pilot britànic amb Ferrari, seguit de George Russell i Oscar Piastri. A més, el triomf de Hamilton és el primer aquesta temporada, d'un pilot que no corre per Mercedes. El líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha abandonat a falta de 4 voltes per problemes al seu monoplaça. Sainz ha estat 12è i Alonso tampoc ha acabat.
El Vilassana, una altra gran notícia, ha guanyat l'hoquei lliga femenina.
La primera lliga al seu palmarès, després de guanyar 1-3 el segon partit de la final a la pista del Fraga. Aquest títol, a més, ha estat en l'últim partit com a professional de la seva capitana, Maria Porta.
Aquest vespre s'ha jugat el segon partit de la final de l'hoquei lliga masculina, Liceu Igualada Corunya, i no han anat bé les coses.
Mateix resultat i mateixes males sensacions que el primer partit. Derrota igualadina per 8-2, i els gallecs queden a una victòria de ser campions. El tercer enfrontament serà a les Comes divendres vinent.
I la matinada passada, els Knicks de Nova York han guanyat l'NBA 53 anys després de l'última vegada.
Victòria per 90-94 a la pista dels Spurs de San Antonio per col·locar el 4-1 definitiu a les finals. Jalen Brunson ha estat designat MVP de les finals amb 45 punts dels 94 en aquest darrer partit. Dijous es farà la rua pels carrers de Nova York.
I aniràs, Jordi Costa?
Si em dones festa, però...
Demana-la, demana-la.
No.
Va celebrar gaire
un pujar o què? I baixar.
Sí, pujar i baixar a Nova York, aquí mateix.
La Sonia tindria més a prop.
Això és veritat. Mira, podria anar en el meu nom. A mi em sentiria bastant representat. La veritat és que els últims partits m'he quedat a veure'ls en directe i m'està passant factura perquè ja no tinc edat, però...
Home, clar. Bé,
vaig estar a punt de contactar ahir perquè, clar, a mi m'agafava una hora bastant més prudent a les 10 i, sorprenentment, clar, vaig estar mirant uns minuts.
Molt bé.
Haig d'admetre que avui m'havia de llevar molt d'hora i em vaig a dormir abans del final. No estava...
O sigui, talons fins i tot
ni en horari nord-americà.
Fins i tot en horari normal, sí.
Perquè,
sí,
a més, el partit no era gens emocionant una vegada més. Era per adormir-se.
Em vaig a dormir que guanyaven els esports i pensava, bé, doncs encara no serà. I ja aquest matí, quan m'he llevat, he vist que no, que hi havia hagut festa a Nova York.
És que, com tots els partits, anaven guanyant els Spurs i han acabat guanyant els Knicks.
Mm. Festa grossa que en costa aquesta matinada o aquest matí de diumenge?
Bé, en la meva persona sí, la resta de la casa, absoluta indiferència.
Passivitat, no?
Et pots imaginar.
Home, però no, hi ha samarretes dels Knicks petites allà a casa
això
teva,
sí,
no?
Això sí, però ja, crec que encara no és
conscient. Sortit amb la samarreta, no?
Li has posat a la raba, avui, o què?
No, avui no, mira, no hi he pensat en això. Home. Això no hi he pensat. Mira, mal fet.
Doncs demà a l'escola.
Doncs és una bona idea, mira, me l'apunto.
Molt bé. Marc Andrés, ha començat ja la segona meitat del Països Baixos-Japó del Mundial.
Minut 5 de segona meitat, ara mateix empat a 0 entre Països Baixos i Japó en el debut de la selecció neerlandesa amb Ronald Koeman a la banqueta. També, per cert, està jugant Frenkie de Jong, que ha sortit d'inici.
Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
Dale, dale, let's go. Dale, dale, we go. Dale, dale, let's go. Dale, dale, let's go.
S'està jugant el partit número 9 del Mundial al Països Baixos-Japó i acaba de marcar la selecció de Ronald Koeman als Països Baixos l'1-0 al començament de la segona, Marc.
Sí, arribo a allargar una miqueta més la meva intervenció i t'hagués pogut cantar el gol en directe perquè Virgil van Dijk acaba d'aprofitar una centrada lateral per posar l'1-0 de partit en aquest minut 5 de la segona meitat. Un Virgil van Dijk que remata el pal llarg de la porteria del porter japonès.
Remata de cap molt bé, com és habitual en Van Dijk, que té una tècnica de rematada. No era fàcil, perquè estava escurat a una de les bandes i la clava amb intenció, aprofitant l'efecte de la centrada perquè toqui el pal i entri.
Molt ajustat al pal de la porteria de Japó i, doncs, Països Baixos, que amb aquest gol, al minut 6 ja de la segona meitat, s'avança en el seu debut mundialista contra el Japó.
Ha marcat Van Dijk, Virgil van Dijk, el capità, defensor de Liverpool, l'1-0 en aquest Països Baixos Japó. Deies que Frenkie de Jong titular.
Titular, sí. Està jugant tots els minuts. De fet, podríem dir en aquesta jugada ha intervingut, ha recuperat la pilota al mig del camp i ha fet la passada just abans de la centrada que ha rematat Van Dijk al fons de la porteria.
En quina de les tres alçades, si és que Holanda o els Països Baixos juguen amb tres alçades, el col·loca Koeman a De Jong, Ricard?
Mig centre, posicional, amb dos interiors en triangle, vull dir, mig centre tap, com li agrada Flick.
Centre-tap, sí, el que passa que potser l'alçada de Pedri al Barça és una mica més alta en el seu company de la selecció de Països Baixos o és similar?
La de l'interior esquerra, dius?
Sí.
No, sí, sí, és un triangle. És Reinders a l'esquerra, Gravenberg a la dreta i ell per darrere.
I l'estàs veient còmode?
Sí, sí. Sí, perquè el partit no s'ha trencat. Jo crec que on pateix De Jong és quan el partit té molta anada i tornada, però com que està sent molt posicional, de dos equips que no volen que es trenqui, que no salten, doncs l'atac posicional se sent còmode, perquè Holanda ha estat bastant plana, però ell té controlat, diríem, l'atac, no pateixen transicions, i defensivament s'infiltra gairebé entre centrals, també amb un bloc molt baix. Vull dir, quan el partit no es trenca, De Jong se sent còmode.
Oriol, tu, que sempre ets molt pròxima al futbol neerlandès, has vingut a la ràdio abans per no perdre ni un segon de la primera meitat. Què t'està semblant el debut de la selecció de Koeman?
Va, correcte. Jo també crec que la selecció neerlandès aquest any tampoc no té equip per fer gaire cosa. Bon mig del camp, defensa sòlida perquè té un dels millors centrals del món, però davant jo crec que li falta molt per poder aspirar alguna cosa en aquest Mundial.
A veure, Uri, tu has seguit aquesta tarda un partit per sobre de la resta, i no ha estat l'Alemanya-Curaçao.
Evidentment, sí.
Quin?
La final de la Champions en vol.
Anem a Colònia.
M'hauria agradat estar-hi, però no ha pogut ser.
Una vegada hi hem anat, te'n recordes?
Jo he anat a moltes.
Tu, moltes quantes, sí, sí. En el cas una. El Salmurri també ha anat unes quantes. Ramon Salmurri, bona nit.
Hola, bona nit.
Quantes vegades hi has anat tu a Colònia? Ja les...
Ah, no ho sé. Jo
no ho saps?
No. Crec que el 2011 va ser la primera vegada que hi vaig anar, però tampoc... Sí, 2011.
Llavors vas estrenar en Victòria, llavors.
Sí.
Però en algun però cas... L'any passat no vas poder anar-hi perquè vas ser pare, oi que sí?
Ah, exactament. I després, una altra ocasió, el Barça de Xavi Pascual es va quedar fora en una eliminatòria quarta de final contra el Montpellier.
Sí, sí.
Però la resta del Barça sempre ha estat allà i tot sovint guanya.
O sigui, sí, sí. Que ja acumules 12-13 participacions per part teva a la feina fora de la Champions, que
mira,
com cada any és un espectacle.
Estic aquí amb un dels protagonistes d'aquest Barça, que em recorda que són 14 participacions del Barça a la Final Four de 17 ocasions, no?
Sí, això mateix.
No sé si li has reconegut la veu, Xavi, sí. És el Carles Ortega, l'arquitecte d'aquest Barça. No posis aquesta cara, home, és l'arquitecte, home.
Arquitectes són els que construïm edificis, jo soc el entrenador, però sí.
Bueno, però has construït un equip i un equip guanyador.
Sí, jo crec que la secció del Barça d'handbol és guanyadora de fa molt temps. Nosaltres continuem l'estela una miqueta i és cert que ara és una mica més difícil aquest any perquè tenim una baixa pressupostària important, hem renovat l'equip, estem fent filigranes per mantenir el nivell competitiu, hem perdut una fitxa de plantel i encara l'equip compite i aquest any com matrícula, no? Hem perdut només un partit, hem guanyat tots els títols, pràcticament no es pot millorar.
T'ho he dit ara en privat i t'ho vull traslladar també en públic. Per mi avui era la final entre els dos millors equips del món i jo crec que, i especialment la primera meitat, tot el partit, però especialment la primera meitat, jo és el millor partit que he vist d'un equip a Colònia.
Sí, jo crec que hem jugat molt bé. Hem rosat a vegades a perfecció i aquest equip defensa com Warriors ha sigut una meravella, com la gent es llança per la pilota, com lluites al final, les ajudes, i hem fet un primer temps davant del millor jugador del món clarament ara mateix, com és Gisel, increïble.
Xavi, si em dones un segon, li passo els auriculars i t'escolta.
Molt bé. Carlos, on pareu ara? A l'aeroport? Carlos,
estem a l'aeroport.
Sou a l'aeroport, sí, esperant el vol. A quina hora us surt el vol de tornar cap a Barcelona? Sí,
ara mateix anem cap a Factures. O sigui, per marcar.
Sí, que hem d'anar ràpid, ja em poses pressa.
Sí.
Escolta'm, quina, heu fet una final increïble, fantàstica, ho deia el Salmurri, 37-34 contra el Fuchsia Berlín. Heu anat tota l'estona per davant. Quina nota li poses tu al teu equip avui per la final que ha fet a Colònia?
Jo li poso, no només per avui, li poso un 10 per tota la temporada que hem fet. Crec que ha sigut una meravella. Ara hem de recuperar. Lo dolent de jugar tan bé i de jugar i de guanyar tot és que l'any que ve exigiran otra vegada aquests i va ser molt difícil el que hem aconseguit aquesta temporada.
La final us ha sortit encara millor del que esperàveu?
Jo crec que anaven jugant fins del febrer a l'abril d'una manera meravellosa, absolutament. Els petits jugaven, Domen està a un nivell increïble, Tim ha jugat increïble, Petar a poc a poc va millorant, el descobriment de Blas en el lateral ha sigut meravellós també, i això ha fet que l'equip creiera en la forma de jugar, la defensa ha ratllat la perfecció quasi tota la temporada, el retorno de Ludo ha sigut meravellós per consolidar la defensa, i al darrere tenim el millor porter del món, no? Com és Emil, no? Que l'ha demostrat aquest cap de setmana, sense dubte.
No hi ha res a fer amb Nilsen, eh? O sigui, marxa al vespre, ha fet una final increïble.
Sí, ha fet una...
La diferència la marca ahir des del principi, ara ho parlàvem amb l'Oriol Domènech. La Final Four.
Sí, una Final Four. Sí, ha fet una Final Four increïble. És el que ha sacat balons increïbles, pelotes increïbles, però també hem de dar valor a la nostra defensa. Clar. Jo crec que a vegades a rebre llançaments que se l'han donat fet per la defensa, no?
Uh-huh. A veure, parlant de tu, són tres Champions en cinc edicions des que et vas fer càrrec de la banqueta del Barça d'handbol. La primera, recordo que crec que la vau guanyar els penals, i la teva celebració em va quedar molt gravada perquè et vas deixar anar a terra plorant, et vas emocionar molt. Avui crec que també t'has emocionat, potser la passió ha estat una mica diferent a la d'aquella primera victòria a Colònia l'any 2022. Tu com ho has sentit?
Bé, la primera Champions jo crec que arribava en un moment molt complicat al club, quan Pasqui va guanyar l'any anterior pràcticament tot, i jo arribava i els jugadors me miraven, bàsicament me duien què fas tu aquí, no? Què vols fer si nosaltres hem guanyat ja tot, no? I va ser complicat fer-me en l'equip i va patir molt. De fet, van perdre alguns partits, jo diria que almenys un o dos, jo crec que per la meva culpa, volia guanyar-me als jugadors i pot ser que l'aguantassi massa al camp, a la pista.
Ja. Yeah.
Però a poc a poc, després del gener, jo crec que van arribar a un acord. Jo crec també que els jugadors donaven compte de que el cos tècnic treballava i feia coses per millorar i per mantenir l'estela guanyadora. I jo crec que el guanyar aquesta Champions fou com un desahoc per mi, no? Jo portava molta pressió. Jo crec que també els medis, molts medis no m'han... me ajudaron res. Jo crec que va salir molt criticat abans de començar a jugar, va ser molt dur per mi, però a poc me vaig fer con l'equip. La segona quan nadie s'esperava, quan ningú s'esperava, vam fer una temporada fantàstica també, pese a les lesions i pese a les baixes, vam guanyar. I aquesta temporada, jo crec que la més complicada a nivell pressupostari. Hem fet un equip fantàstic, una amalgama de jugadors joves i veterans, jugadors joves com molta fam. Jo m'he fet molt bé aquí, hem tingut problemes sense dubte, perquè és impossible que una temporada sigui tot fantàstic, i jo crec que he gestionat molt, molt bé l'equip i els problemes que hem tingut, i l'equip ha respost sempre fantàstic, no?
I Carlos, pensant en el Barça, és realista pensar que el Barça pot continuar a guanyar Champions, primeríssim nivell europeu, amb les baixes que tindrà a partir de la temporada que ve sense Nielsen, d'aquí un any sense Dikamem, que marxarà al Fuchs Berlín, amb
sense Nielsen i sense Marcus, millor MVP de la Final Four,
sí, d'acord, ja, doncs encara semblarà més difícil. Limitacions de pressupost. L'any que ve t'hi tornes... Tu t'hi veus allà a Colònia aixecant la Champions? Amb tot això, amb tot aquest context i aquests condicionants?
A veure, jo soy un lluitador i un treballador. No, treballador. Jo no tinc por. Mai he tenit por en la meva vida per fer un equip, per treballar amb la gent jove, per treballar amb gent si la gent me responde també, no? Per un entrenador, quan la gent no es respon, és molt complicat. És cert que podem enyorar una mica aquests dos jugadors, sense dubte, però els que vendrà és Marrason, que jo crec que és un molt bon jugador, que se pot adaptar molt bé a l'equip. I si tu parles de Sergei Hernández a Bundesliga, estem parlant del millor porter de la Bundesliga l'any passat. Està clar que potser no és Emil, però jo penso una altra cosa també. Jo crec que és espanyol, va portar molt segur, molt bon ambient al vestuari, això ajuda molt. És un altre repte. Jo com a entrenador jo vull lluitar i jo vull competir, i competirem. No puc prometre que arribarem a la Final Four una altra vegada i ni res, però és el nostre somni de cada any.
Què t'ha dit Just a la Porta i companyia? De seguida t'han buscat per abraçar-te.
Sí, estàvem molt, molt emocionats. Som barcelonistes 100%, i la veritat que ha sigut una final fantàstica, un espectacle per veure, increïble.
Sí que ho ha estat. Sí. I Enric Masip, que és un dels teus avaladors des del principi,
molt content també, el mateix, no? Cavalero.
Escolta, marxes de vacances ara, entenc.
Sí, no, espero a Barcelona. La meva filla juga a hockey, té el campionat d'Espanya en dos caps de setmana.
Hockey i patins, hockey i herba?
No, hockey i herba, hockey i herba.
On juga?
El júnior. Campionat d'Espanya juvenil, i estaré una miqueta un temps per aquí, però sí, de vacances, i penso descansar. Ha sigut una temporada molt... Més que entrenaments, molt dur de gestió per coses internes que han passat a l'equip, que de jugadors importants, jugadors que han tomat decisions i han passat moments complicats, i hem de gestionar això. Jo crec que tinc millor nota per la gestió que per l'entrenament.
Home, heu jugat molt bé avui, eh? O sigui, no treguis mèrits.
Sí,
la final,
sí,
però... Jo recordo poques finals amb tanta autoritat, Carlos.
Sí, però jo crec que una cosa lleva a l'altra també. Sí? Per suposat, preparem el partit i jo estudi molt al rival i preparem les coses molt, el millor que podem. Però un paper molt important per dintre de l'equip és la gestió de gent important.
Què està passant? Qui crida?
L'equip està arribant, sí? I estan tots celebrant aquí. Hem tomat més d'una cervecita i està la gent.
Estan contents, bona cervesa allà a Colònia. Escolta'm, contra qui vau perdre el partit d'aquesta temporada?
contra Magdeburg a casa, 21-22, i van errar un 7 metres el Liam Barrufet al final, con el tempo zero.
Això s'hauria de millorar, de cara a la temporada que ve, que aquesta taca...
Que mamones soy, coño.
Carlos, t'agrada el futbol? Tu segueixes el Mundial o què? Ara que ja ho acaba la temporada.
M'agrada el futbol. Ara que he tornat a Espanya fa 5 anys, pues, segueixo molt el futbol i sobretot el Barça, no? Però jo saco més coses del bàsquet per el meu esport, però ja. per suposar que sigo, no?
Mira, hi ha un partit del Mundial al joc, Marc.
Sí, i hem tingut molta acció mentre entrevistàvem el Carlos Ortega, i és que Japó ha empatat a un el partit, s'havia avançat Països Baixos. Japó ha empatat per mitjançant de Nakamura, però pocs minuts després, Somerville ha posat el 2-1. Ara mateix, minut 66 de partit, guanya Països Baixos 2-1.
I el Màlaga, Carlos, el Màlaga ha empatat a 0 contra l'Almeria a l'anada del play-off.
A casa, no?
A casa, no? A la Rosaleda. Dissabte vinent, Almeria,
amb
empat a 0. L'empat al final de la pròrroga li va a l'Almeria. Ja. Suposo que ho seguiràs.
Sí, tant.
Bueno, diu vaja perquè ell és seleccionador japonès.
Diu vaja per el Màlaga, que el resultat no és bo. I digo, i jo va tenir un parell de Nakamuras d'aquest a Japó. Sí.
Ah, sí?
Sí.
Carlos, enhorabona per la Champions, per la feina, i que gaudiu molt en aquest viatge de tornada, que sembla que serà animat.
Molt bé, moltes gràcies.
D'acord, merci, una abraçada.
Adéu, una abraçada.
Ara recollirà el Salmurri al micròfon i els auriculars.
Digue'm.
El podrem acomiadar. Salmo, fa bona pinta, la tornada?
A veure, mira, m'acostaré una mica on hi ha una mica el mambo.
Com t'agraden aquestes?
Per exemple.
Home,
que és que acaben de guanyar una Champions.
Dica,
felicitats. Ian, moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Ganes de celebrar-ho. Avui la nit serà llarga, entenc, eh?
Molt llarga.
Qui és el DJ?
El Peter.
El Peter és el DJ. Peter, tu ets el
DJ. Sí.
I agrada o no? Agrada el teu estil?
Sí, gens. Fico una música de merda.
No, tinc de tot, avui bé.
Quin és el principal hit?
Brasileñas.
Doncs res, a celebrar-ho, Peter, que vagi molt bé. Doncs res, Campos, brasileñas.
Tu passaràs bé. En la tornada, tot i que arribareu de matina de Barcelona. Salmo, enhorabona també per la part que et toca, per la gran transmissió que heu fet amb el Sergi Camps i amb el Viran Morros. I fins any que ve, a Colònia, que esperem repetir aquesta experiència, d'acord?
Molt bé, que vagi molt bé.
Apa, bona nit.
Adéu-siau.
A veure, ara estan a la pausa d'hidratació al Països Baixos i Japó, que el teníem 2-1, oi, Marc?
Correcte, 2-1, s'ha avançat Països Baixos, gol de Van Dijk, ha empatat a Japó, gol de Nakamura, i s'ha tornat a avançar a Països Baixos amb el gol de Somerville.
Ja va bé que quedi així.
Sí, per la porra. Jo tenia 2-0. Sí. M'interessa la victòria de Països Baixos, però com que vas molt bé a la porra, Uri, preferiria un tercer gol de la selecció de Koeman que només sumés un punt, com és el meu cas. La resta, sabeu que tenim el...
Jo tinc un 4-2 a favor de Països Baixos.
3-1 jo crec que és el més ajustat al que s'està veient.
No sé, jo necessitaria un altre gol del Japó.
Jo no sé ni què tinc.
Un empatet.
Això es mira i es viu els partits com s'han de viure.
No tinc temps ni per mirar-ho. He de fer una recuperació.
També no acompanyant els horaris aquests del Mundial, a les 4 del matí. Avui a la 1 juga un partit que és interessant, l'Equador, la Costa d'Ivori. Aquest crec que em quedaria a veure. Aquesta tarda s'ha jugat a Houston un partit històric i amb un horari racional, a les 7 de la tarda a Catalunya. L'Alemanya 7, Curaçao 1. Històric pel debut de Curaçao en un Mundial, que tot i la derrota ha tingut el seu moment de glòria en el partit, perquè després que s'avancés Alemanya, al minut 6 de la primera, ha pogut empatar amb un gol de l'Ivano Comeniencia, jugador nascut als Països Baixos, com la majoria de futbolistes de Curaçao. Aquest Comeniencia a jugar al Zurich, a la Lliga Suïssa. Després de l'empat de Curaçao, Alemanya ha reaccionat, a la primera part al descans ja ho tenia fet, 3-1, i després de la segona ha acabat golejant. Curaçao és una illa al Carib que, com a estat, encara té vinculació amb el regne dels Països Baixos, però que és un estat independent. 150.000 habitants i la selecció... En aquesta selecció que hi ha al Mundial només hi ha un jugador nascut a Curaçao, que és Tahit Chong. La resta, 25 de 26, són jugadors que tenen avantassats familiars procedents de Curaçao, la majoria nascuts a Europa, al continent europeu, la majoria als Països Baixos. I el projecte de Curaçao com a selecció el va iniciar realment, el va professionalitzar Patrick Kluivert fa més d'una dècada, quan va ser seleccionador de Curaçao i va tenir la idea de buscar jugadors al seu país amb orígens de Curaçao per augmentar el nivell i aconseguir, per exemple, arribar a jugar a un Mundial. Uri, tu et fa la mateixa il·lusió veure jugar a Països Baixos que a Curaçao o no?
No, a Curaçao tenia l'atractiu aquest de la novetat, però ja sabíem tots que era una selecció molt, molt dèbil. Per mi, impròpia d'un Mundial.
Impròpia. Tu no t'agrada, eh?, que s'obri tant el ventall de seleccions.
Jo ho trobo excessiu.
A mi no els havia vist jugar, evidentment, però l'altre dia, el dijous o el divendres, vaig dir, home, 8-1 no els hi faran. Havia posat un 4-1 a la porra, perquè molts jugadors són neerlandesos. 7-1, hem anat de poc encertar del tot el vaticini. 11:45 de la nit, som al Club de la Mitjanit, amb l'Oriol Domènech, la Sònia Salmà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada, ara hi entrarà més gent. Alemanya ha golejat, però clar, és un 7-1, són molts gols, però això difícilment, Ricard, per exemple, pot ser referència per pensar que Alemanya és més favorita del que ho era.
Mira, jo crec que amb Alemanya estem sent una mica injustos, que tinc la sensació que els resultats de les dues últimes edicions i els dos fracassos, parlant d'una de les grans del món, amb les dues eliminacions a la fase de grups, ens enfosqueix una miqueta el joc de, per exemple, de l'Alemanya de Flick a Qatar. Jo crec que Alemanya futbolísticament va fer un bon Mundial i que va tenir un problema claríssim de contundència a les àrees. Per mi, els tres partits de la fase de grups, d'un grup a més enverinadíssim, perquè Espanya, Costa Rica i el Japó es van anar repartint resultats entre els quatre, el va deixar fora. I ja fa anys que Alemanya té un estil molt definit, té personalitat, té molt joc entre línies, té profunditat, té recursos en atac, i a mi em sembla... jo crec que... jo, per exemple, me l'he oblidada, i jo la vull incorporar a la... el camió dels candidats.
Mm-hmm. A Alemanya, que avui ha guanyat Curaçao. Sí. Marc Andrés, partits del Mundial a les pròximes hores?
Mira, a la 1 de la matinada tenim el Costa d'Ivori a Ecuador, amb els africans per ser-hi jugar Franck Kessié, i també Seri, no sé si recordeu aquell migcampista pretès pel Barça ara fa gairebé 10 anys.
Sí, de Nissa.
D'altra banda, també a les 4 de la matinada tenim el Suècia-Tunísia, per exemple, interessant el debut de Gyökeres en un Mundial, ja que els suecs tornen a la cita mundialista després de perdre's al Mundial de Qatar.
T'agrada Gyökeres, no?
Bueno, he destacat el millor jugador, potser, de Suècia, tenint en compte que això, que torna a un Mundial, evidentment, sense Zlatan Ibrahimovic ja retirat.
Què més?
Després, dilluns a les 6 de la tarda, Espanya-Cap Verd, crec que tots tenim el cap en veure quants minuts jugarà Lamine Yamal.
Ara en parlem.
A les 9 del vespre, Bèlgica-Egipte, que m'ha fet gràcia aquest partit, sobretot amb Egipte, perquè amb els egipcis hi ha un jugador que es diu Trezeguet. No és el mític davanter francès, no té parentesc amb aquest jugador, però a aquest extrem egipci li van col·locar aquest sobrenom, Trezeguet, per les similituds amb el davanter francès. I a les 12 de la nit, demà, Aràbia Saudita-Uruguai, també podem estar pendents aquí de l'estat físic de Ronald Araujo, que, recordem-ho, va fer un viatge exprés a Barcelona una mica abans del Mundial, i hem de veure com està físicament.
Ara, de seguida, ens fixarem en l'Espanya-Cap Verda demà a les 6 de la tarda i en els minuts que tindrà Lamine Yamal, si és que en té, sembla que sí. I ara el que volem fer és fixar-nos en el que segurament ha estat el millor partit del Mundial fins ara. El Brasil 1, Marroc 1, d'ahir a la nit. Brasil 1, Marroc 1, era un partit esperat, amb ganes, perquè l'horari també acompanyava, es va jugar a les 12 de la nit i perquè s'enfrontaven dues seleccions de molt nivell. I el partit va ser de nivell, com a mínim per mi. La selecció del Marroc va jugar sense complexos des del minut 1. Al Brasil li falten coses, és veritat, però té Vinícius, per exemple, i competeix. A veure, veient el partit d'ahir al Marroc, li doneu més opcions de les que li donava abans de començar el Mundial, i al Brasil potser n'hi doneu una mica menys, Uri?
Jo crec que li donen les mateixes als dos.
Sí.
No sé si recordes que a Brasil vas comentar que la porra molt poca gent donava favorita a Brasil. Sí, sí. Aquí ningú de nosaltres l'ha donat com a favorita. Jo crec que Brasil està un punt per sota dels que considerem favorites. Les argentines, Espanya, Portugal, França... Per tant, després del partit d'ahir segueixo considerant que està en el segon nivell de favorites. I Marroc, jo crec que tots estem dient d'aquests dies que és una selecció consolidada. I em va donar la sensació que ja és, doncs, com estem veient a Holanda.
Sí.
Com si fos una selecció potent europea.
O Alemanya, sí. O sigui, va sortir a jugar contra el Brasil com si fos una selecció...
El darrer Mundial va ser com la sorpresa i ara la veia com una selecció molt consolidada.
I jugant força bé. Sònia, s'ha comentat molt als Estats Units el partit d'ahir?
A tot Estats Units, bueno, em costa de saber, Xavi, però sí,
entraríem
que la delegació de periodistes que estan per aquí per Atlanta, doncs és un partit que vam veure, perquè a més que hi ha un molt bon horari a les 6 de la tarda hora d'aquí, i per tant, sí, era el partit marcat en vermell per veure en aquesta primera fase més atractiu, de com a mínim dels primers dies,
sí, encara ens queda,
per exemple, l'Espanya-Uruguai, i algun altre que hi ha, però aquest Mundial ampliat a 48 seleccions no et permet grans partits a la primera fase, i aquest es preveia igualat per això que deia ara l'Oriol, perquè la Brasil no tenim en general grans expectatives sobre ella, d'aquesta Brasil, i del Marroc, després del que havia fet el Mundial de Qatar, doncs sí que hi havia curiositat per saber si es consolidava, i sembla que si així et diré més... amb més talent, fins i tot et diria, com a mínim al mig del camp, del que vam veure al Qatar.
Sí, sí, sí. Jordi, Ricard...
Aquest jugador amb Boadi, que jo crec que és com la primera gran explosió del Mundial.
Ara en parlem, sí.
A mi em va causar molt millor impressió Marroc, tot i que és veritat que va anar de més a menys. La primera part, a mi, ja sé que Brasil va empatar, però per mi la primera part és un bany del Marroc al Brasil. Després a la segona part van perdre gas i Brasil va igualar el partit, i segurament l'empat és el que fa més justícia al que es va veure, però jo de Marroc al Marroc li dono el mèrit que manté la prestació canviant uns quants noms, per no dir que més de la meitat de l'equip respecte al Mundial anterior, on va fer tan bon resultat.
Crec que ahir hi havia 5 jugadors que van sortir a jugar contra el Brasil, només 5 de la base de Qatar 2022.
Sí, vull dir que si mantens un bloc estable, penses, home, doncs arribaran lluny. Jo no sé si arribaran lluny o no, però a mi em va causar una impressió magnífica, millor fins i tot que en l'anterior Mundial, efectes de com es van desplegar, i a mi Brasil em sembla que és una selecció per fer. Evidentment té individualitats, però a mi això... arribar al debut del Mundial. Ara Rafinha per aquí, ara per allà. Ara surto amb un davanter centre que és un armari empotrat. Ara el canvio. Ancelotti sempre fa una mica igual, que és... Ancelotti va sortir empaquetada gairebé d'extrem dret, que és aquelles coses que a vegades fa l'italià...
No es va entendre res.
No és aquelles coses que a vegades fa l'italià, que dius, a veure, he triat aquest 11 i els posaré al camp com Déu vulgui. I a mi em va causar una impressió molt fluixa. A Brasil ja fa molts anys, que a mi em sembla que a nivell de migcampistes va molt, molt justeta, com a mínim a la part creativa, i no... Vaja, jo no li auguro un gran Mundial. No sé tampoc on arribaran, perquè com que ara hi ha una ronda més, ja no saps exactament, però no em va impressionar gens.
Mm-hmm. Ricard?
Home, que, com diu l'Oriol, per mi es mantenen una mica les mirades. Marroc continua il·lusionant, i això no és fàcil, perquè les expectatives eren altíssimes, i crec que va fer un partit que la situa, per mi entre les candidates, si vols,
per guanyar el Mundial,
Per mi sí, semifinalista del Mundial, i de mig camp cap endavant, com dieu, capacitat per aparèixer jugadors nous, jugadors joves... Té jerarquia, té autoritat... Bé, l'hem de veure en grans instàncies. Potser no entre les grans candidates, però sí en el segon vagó. Jo, a mi m'il·lusiona, i crec que era un partit perquè es refredés les sensacions amb el Marroc, i jo crec que al contrari. I el Brasil amb les mateixes sospites, la sensació que Ancelotti haurà de fer màgia, i que ahir va voler fer màgia i va enredar l'equip fins a la mitja hora de joc, que va tornar a la normalitat, empaquetar per dintre... i Rafinha per fora. No sé si hi ha un problema d'ego, si és que Rafinha no vol jugar a la dreta, si és que la gestió d'Ancelotti passa per tu, què vols fer, tu també, vaig a veure si ho quadro tot. Com a mínim em desperta aquesta sensació, i una selecció que o agafa un carril, o sigui, o se situa i sap què vol fer i com vol jugar, i els futbolistes quin rol han de desenvolupar, o si no, és difícil que puguin somiar gaire.
El divendres, Silvinho, aquí al Club de la Mitjanit, sí, ex del Barça, ex internacional del Brasil, posava el Brasil a la mateixa alçada que les principals candidats. A mi, després de veure el partit d'ahir, em costa defensar aquesta idea. El 2022, al Mundial de Qatar, Luis Enrique va fer famós Unagi, l'ara jugador del Girona, de moment, referint-se a ell, no pel seu nom, sinó com el 8 del Marroc. El 8 del Marroc és molt bo, va dir fa 4 anys Jose Enrique. En aquest Mundial el que és bo del Marroc és el 6, el mig centre del Marroc. Bouadi, Ayoub Bouadi. Crec que recordarem el seu nom. Parlem-ne amb l'Àlex Dalmas. Dalmas, com vas?
Bona nit, molt bé.
Tu el coneixies, a Bouadi? El coneixies gaire?
El coneixia poc, però, òbviament, com la majoria de nosaltres, l'exhibició d'ahir doncs, el posa a la primera línia, ja.
Només té 18 anys, juga a Lilla, a França. Al vespre, la Sònia Gelam em recordava que havia estat internacional francès fins a la categoria sub-21. I no sé, les estones que li havies vist, Àlex, si havia demostrat aquest nivell tan, tan alt com el que va demostrar ahir a la seva estrena en un Mundial en 18 anys i contra el Brasil.
Se li havien vist coses, però òbviament ahir és un debut en Mundial davant de Brasil i és un escenari gran, no? Al Lille havien vist molta continuïtat, hem de pensar que ha jugat 30 partits, més de 2.300 minuts, i era un dels noms interessants d'aquesta Lliga, eh? Però òbviament és difícil extrapolar el seu nivell en un Mundial o en una gran cita, per tant ahir jo crec que va ser la seva reafirmació i jo crec que inesperada.
Per què és tan bo, ens va semblar tan bo ahir Bouadi?
Per mi ahir fa una exhibició per diverses coses. Mira, per mi posicionalment és excel·lent, això ja ho sabíem. El Marroc, ara ho comentava, 4-2-3-1, molt marcat, però del doble mig centre ell és el que sempre inicia el joc o es posava entre centrals si era necessari, fins i tot aquella banda, amb un doble pivot i un agi molt marcat de mitja punta, doncs ell era qui tutelava. La segona cosa que el fa molt bo, i per mi és la seva característica més diferencial, és la calma en pilota i les bones decisions. És molt difícil trobar un jugador que amb 18 anys no es precipiti, especialment en el mig, on tens tendència a saltar abans d'hora o a tirar molt de la conducció. Va fer un 60-65, que això és un rècord absolut dels últims 60 anys en un Mundial, eh? No hi havia cap jugador tan jove que acabés amb 60 passades bones, i crec que és la seva principal característica, que decideix molt bé. Té bon regat, no és un regatejador, però té bon regat, ja l'havíem vist a l'Alicant, i ahir ho torna a fer davant de Brasil, que en fa 3 de 5, ja se li veu aquell retall a la primera part, és molt interessant, per tant és un...
I arriscant, en zones de creació, sí, sí. Especialment entre els centrals, i l'última jugada del partit, és veritat que l'àrbitre xiula al cap d'un segon, però és que és jugar un contra un a l'àrea pròpia, al minut 96.
Sí. Sí, exacte. Té talent per fer-ho, té talent i molta confiança per fer-ho. Per tant, això de ser tan descarat també és un factor que li vam veure. I després, defensivament és molt bo, però és molt bo perquè anticipa jugades. Les llegeix abans que el rival, ahir acaba amb 6 recuperacions, però compte, perquè Bouadi és el 6è millor migcampista de la Ligue 1, ha estat en aquesta temporada, amb pressions ofensives. Salta molt bé cap endavant, anticipa, sap com llegir-ho. Per cert, diuen que, no sé si ho sabeu, estudia la carrera de matemàtiques i diuen que aquesta formació li serveix per això, per col·locar-se també i per ser tan llest dins del terreny de joc.
Busquets comptava jugadors, us en recordeu?
Sí, sí, sí. En tinc 5 per davant, en queden 5 per darrere, sí, sí. I McEnroe jugant a tenis, hi ha un documental que també explica que basava part del seu joc en formulacions matemàtiques. És complex. Ricard, impactat per Bouadi?
Sí, mira, he de dir-te que el primer impacte el vaig tenir fa un any, amb 17, quan va jugar un partit de Champions contra el Madrid, i em va semblar ja una cosa diferent. Amb 17 anys, com es movia al mig camp, com prenia decisions. Jo crec que té l'equilibri just entre atreviment i maduresa, perquè tots aquests riscos que pren els sap combinar perfectament amb màxima responsabilitat a l'hora de progressar, obrir, ajuntar-se amb centrals, és a dir, què convé en cada moment. I jo crec que això el fa diferent, perquè tu amb 18 anys, si ets un extrem encarador, és el que et demana el moment de vida, no? Ser irresponsable, ser atrevit, ser excitant. Però, clar, amb 18 anys no et demana tenir les claus de l'equip i assumir, diríem, el pes de la direcció, i ho fa amb molta naturalitat. A mi, jo em vaig quedar amb el seu nom a aquest partit de Champions, l'he pogut seguir després, i em sembla que el creixement és progressiu, i no entenc el Madrid que fa fitxar amb Bernardo Silva quan pot fitxar Bouadi.
L'he dit aquesta nit a l'Oriol Domènech.
No ho entenc.
I el Barça, jo, un mig centre d'aquest nivell,
Ara, bé, però el Barça a la plantilla aquí, no li veig.
Però ara en tens tres.
Bé, però el Barça, sí, fins aquí, té Mar Bernal.
Té Mar Bernal.
Hem de veure quin creixement, de veure exposar-te...
Però...
És embafar-te.
Amb el que està jugant ara el Països Baixos, ja poc com segueix el partit, Marc?
Minut 85, continua 2-1, s'ha mogut la banqueta, però, per exemple, De Jong continua al terreny de joc.
A De Jong, al nivell que no li hem vist.
Però no provoquem el Madrid. Si fitxarà ara...
Home, però no escolta...
Però això és molt típic dels Mundials, no?
Sí, sí, que sempre surt algun jugador... Sí, sí.
No, però el que vull dir que el Madrid el va patir fa un any. O sigui, que no, sí, no és que no, tampoc han hagut d'anar a buscar amb una lupa un mig centre, si és que l'han tingut al davant i l'han patit. Això és el que em refereixo.
El que sí que tindria sentit és anar a buscar Boadi abans que Rodri, per una qüestió d'edat.
Això mateix, per exemple.
El més evident és Rodri, que és de Madrid i tota la pesca.
Però vaja, dic al Madrid perquè el Madrid fa la sensació que necessita un futbolista d'aquesta jerarquia
i el té
bastant pròxim. Tot i això, és molt jove i és normal que tingui pujades i baixades, sí, caigudes, i que forma part del creixement. I una altra cosa, la capacitat física per jugar aquí al mig tan ràpid, amb tants esforços, i acabar el 90, doncs això, que va faltar després d'aquell dribbling, Xavi agafar la pilota amb la mà, donar-li l'àrbitre, sí, i marxar corrent.
Molt sobrat, sí, perquè t'equivoques, sí, amb un toc de conducció i perds la pilota i en l'última jugada del partit deixes obert la possibilitat que Brasil et guanyi el partit. Però vaja, entra a l'estudi de Catalunya Ràdio l'Àlex Bosch. Àlex, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Perquè hi ha notícia referent als Estats Units,
sí,
i a Iran.
Novetats d'última hora. Ens posava sobre vista el primer ministre del Pakistan, que és el país que està fent de mediador en aquestes negociacions que estan obertes amb l'Iran i els Estats Units per intentar aconseguir un acord de pau que posi fi a aquest conflicte que hi ha al Pròxim Orient, ja ha anunciat que hi havia un acord. Per tant, tenim l'anunci, faltava confirmar per les dues bandes, és a dir, les dues bandes implicades, si Estats Units i l'Iran ho confirmaven. Ara ja sabem que Donald Trump, que està en plena celebració del seu 80è aniversari a la Casa Blanca, també ha confirmat que hi ha acord. Fins i tot sabem quan es firmarà aquest acord. Diuen que es firmarà a finals de setmana, de la setmana que ve, divendres concretament, i el que ens falta és saber si l'Iran ho dona per bo, però en principi sembla que va molt cap encaminat,
sí, falta... confirmació per part de l'Iran, confirmació del Pakistan, que feia
mediador, confirmació per part d'Estats Units,
a través de Donald Trump,
que avui està celebrant el seu aniversari a la Casa Blanca.
I falten els iranians.
Per tant, ens falten els iranians, però sembla que aquesta vegada sí estem molt, molt a prop de que hi hagi una resolució d'aquest conflicte al Pròxim Orient.
Acord de pau, doncs...
Seria un acord de pau. Tenim molt pocs detalls del contingut d'aquest acord, però sí que sabem que hi ha un anunci. Encara no està firmat. Falten 5 dies perquè es firmi i ja sabem com són els uns i els altres i el grau de credibilitat que tenen els uns i els altres. Però, de moment, sabem que l'anunci està fet per part del mediador, que és el primer que ha fet l'anunci, i qui l'ha confirmat primer ha sigut Donald Trump. Ara estem a l'espera de veure si les autoritats iranianes confirmen que hi ha aquest acord i que es firmarà, si tot va bé, divendres d'aquesta setmana.
Qualsevol cosa, demanes pas i entres. D'acord, Àlex, gràcies.
Merci, bona
Xavi. Nit. I la selecció d'Iran juga demà a la nit, la matinada de dilluns a dimarts, a les 3 contra Nova Zelanda. No recordo exactament on juga, si ho pots mirar. I tenim novetat al Països Baixos, Japó, Marc Andrés.
Sí, és que just deies, si podia mirar, és que estic aquí pendent del Japó perquè acaba d'empatar la selecció japonesa en un gol que jo crec que no entraria en els pronòstics, perquè ni en les travesses, perquè és que ha empatat amb una rematada de cap contra Països Baixos. Normalment comparem alçades.
Això és un tòpic de...
Però és que tens a Van Dijk a una banda i tens els japonesos a l'altra.
Aquero doncs, feia molts gols de cap, home.
En una acció de córner, perd la marca la defensa dels Països Baixos i concretament crec que ha estat un dels jugadors que ha entrat de refresc en aquesta segona meitat per part de la selecció japonesa, Kogi Ogawa, que remata, sí, Kogi Ogawa, que remata, supera el porter neerlandès i a 2 minuts abans del temps afegit empata de nou el partit 2-2, Països Baixos, se li està atrevessant el debut a la selecció de Ronald Koeman.
Sònia, bon resultat per la porra. He consultat la porra, és aquest el que tinc.
2-2.
2-2 tens. Sí. Jo tenia un empat a 1, com a mínim sumaré.
Sumaràs un punt. Queden minuts, digues.
L'Iran juga a Los Angeles.
A Estats Units.
L'Iran es troba concentrat a Mèxic durant tot el Mundial i ve cada vegada que té partit, ve, juga i se'n torna. Uh-huh. Perquè a més hi ha bastants problemes amb els visats de la delegació, pràcticament deixen que entrin només els jugadors i l'staff, i la resta de delegació de l'Iran no té permès a l'entrada als Estats Units.
Suposo, o sigui, dues coses més. Sònia, Bouadi va fer un partidàs amb el Marroc, però el gol del Marroc el va fer Saibari, que va néixer a Terrassa, que és català, i juga amb la selecció del Marroc.
Exacte, va néixer a Terrassa fa 26 anys. És cert que només hi va viure fins als 6 anys, aleshores la família va haver de marxar a Bèlgica per la feina del pare, i un cop allà es va formar l'Anderlecht, el Gent, ara juga al PSV, i aquest estiu pot marxar al Bayern, i a més m'explicava el Mallol aquesta tarda que tenen previst pagar bastant per ell, prop d'uns 50 milions d'euros. Però el cas és que va fer una molt bona definició en el gol del Marroc.
Molt bona, molt bona. Per mi,
Alisson, sí, el
porter del Brasil surt precipitat per mi, però la definició de Saibari és molt bona. Sònia, entenc que encara no pots copsar les reaccions de tots els Estats Units d'aquest anunci de pau.
No ho puc pas. No, encara no. I a més, sobretot perquè no he pogut sortir a preguntar a tots els americans encara, però després tu no pateixis que ho faig.
Tens afegit al Països Baixos-Japó, Marc?
6 minuts, per tant arribarem al 96. Recordem, Països Baixos 2, Japó 2.
Ara anem a publicitat. Quan tornem regalem la samarreta del Milan del 94. Heu de trucar al 932017474 i respondre una de les preguntes que us farà l'Oriol Domènech. 932017474. Si truqueu i encerteu la resposta, o sabeu la resposta, la samarreta del Milan del 94, signada per Albertini, serà vostra. Marxem un moment i tornem amb samarreta de regal.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
La nit dels ignorants s'hereda.
Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
Pot arribar a travessar oceans.
Escoltava el vostre programa a aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
Veu com creixen els seus oients màgics.
Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
I posa la pell de gallina.
A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
És que m'heu posat la pell de gallina.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
En 8 minuts, les 12, en 8 minuts tanquem el Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio. Som amb l'Oriol Domènech. Uri, anem molt malament de temps. Fem el tema de la samarreta d'Albertini del Mira dels 90 diumenge vinent.
Quan tu vulguis.
Diumenge vinent. D'acord? Així ho farem bé.
Venga.
Perquè el premi s'ho mereix. Demà a les 6 de la tarda, debut a la selecció espanyola, Espanya Cap Verd a Atlanta, i la gran pregunta és si la Minya Mal ja tindrà uns minuts i s'estrenarà en aquest Mundial. Sònia, divendres vau parlar al Tot Costa, Sònia i Jordi, amb Luis de la Fuente, i ja va semblar que apuntava la possibilitat que jugués uns minuts. A mi no em va quedar tan clar, però avui a la roda de premsa sembla que sí, no? Pel que ha dit, que Lamin titular sí. No, però uns minuts sí.
Mira, és que he insistit que demà és el partit més important del Mundial i aquesta reflexió apunta a pensar que tindrà minuts. També ha dit que si el partit ho demandava, és a dir, que segons com vagi el partit potser s'ho repensa, eh? Però, en tot cas, el que ha volgut deixar clar és que Lamin està a punt i que els metges no recomanen frenar-lo. Des de fora podem tenir aquesta sensació i ell vol deixar clar que els metges permeten que Lamin jugui.
Estamos siguiendo las indicaciones de todos los cuerpos médicos, tanto en su momento del Barça como ahora el cuerpo médico de la selección, con nuestros preparadores físicos. Indican que Lamin está para jugar mañana sin ningún contratiempo. No, como digo, a punto para jugar 90 minutos. pero sí para participar durante un tiempo. Las características del juego, los momentos, etcétera, etcétera, eso te invitan a, o te indican que puedas salir en un momento u otro.
He parlat aquest vespre, Sònia, amb el doctor Carles Pedret, que serà durant el Mundial el consultor mèdic del Club de la Mitjanit. El doctor Pedret treballa a la clínica FIAC, és assessor mèdic de molts jugadors de primera divisió, jugadors de l'Atlètic de Madrid, Anthony Taylor a la selecció anglesa i aquests últims anys al Newcastle, per exemple, i m'ha dit que el recomanable seria que Lamin en el debut de demà no jugués més de 15 minuts, només de 15 minuts, i fes una progressió de 15 30-60, o sigui, potser titular-s'hi per jugar contra l'Uruguai a la tercera jornada, al tercer partit d'Espanya, però en cap cas jugar-lo complet. A veure si passa. En el possible 11 de la selecció espanyola, Sònia, de demà, quants jugadors del Barça, quants catalans poden ser titulars?
Ho comentàvem, dos o tres catalans i diria que tres o quatre del Barça, perquè hi ha el dubte. Seran segur titulars. Vaja, Pedri, Ferran, Cubarsí, són a l'11 i tinc el dubte a l'extrem esquerre si apostarà per Baena, com ha fet en els dos últims amistosos, o serà Olmo, en aquest cas serien quatre del Barça.
Ferran avui li ha demanat pel seu futur.
Sí, i no n'ha volgut parlar el dia abans del Mundial, només està centrat, el que passa que potser tenia l'escapatòria de dir jo tinc contracte amb el Barça i em vull quedar, i el que ha dit és que ni ho sé ni m'importa si hi ha negociacions amb el PSG, que era la pregunta concreta.
Però del tema de mercat que s'ha parlat de debò avui a la concentració de la selecció espanyola, Atlanta ha estat a Marc Cucurella i al Madrid.
Sí, i ha estat una notícia de força impacte, confirmada ja fins i tot internament pel Madrid, que efectivament aquesta operació es farà o està a punt de fer-se, i el mateix seleccionador el que ha vingut a dir és que, sense valorar si és un bon fitxatge o no pel Madrid, però ha dit que si Cucurella rep una bona notícia, que serà pel grup, i que si Cucurella és feliç, ell és feliç. Que això no altera l'ambient de la concentració, però ha agafat certament per sorpresa. Ara fa un parell de dies el mateix Cucurella era entrevistat pels companys de la cadena COPE i li preguntàvem per un possible futur al Barça o a l'Atleti de Madrid. No estava en les travesses que el Madrid hi pogués anar per ell.
S'ha de confirmar, però amb monosíl·labs gairebé. Us sembla un bon fitxatge pel Madrid, Marc Cucurella, si s'acaba de confirmar, Uri?
Molt.
Sònia?
Sí.
Sí. Jordi?
Sí, sí. No sé què faran amb carreres, però sí.
Ricard?
Xepi-xepi.
I l'Àlex Dalmas?
A mi sí, m'ho sembla.
A tu et sembla un bon fitxatge. Ernest Macià, bona nit.
Bona nit.
A tu et sembla un bon fitxatge, Marc Cucurella, pel Madrid?
Malauradament, sí.
L'Ernest Macià no ve aquí a parlar de futbol. Bé, a parlar de bàsquet. No sé si encara ets a Badalona o ja has tornat cap a casa, però aquesta nit el Joventut Badalona ha perdut contra el València a l'Olímpic i s'ha acabat la temporada. Ha perdut definitivament la semifinal.
Sí, acaba tercer, però, per un tema de que és, després dels dos finalistes, l'equip que va acabar més ben classificat a la fase regular.
Això té algun avantatge?
No. La Supercopa la jugarà igualment, com a equip anfitrió, vull dir que no, simplement l'honor de dir, escolta'm, la millor classificació dels últims anys.
Ja.
Des del 2008.
Avui el València... Bé, la penya ha competit, però el València ha estat superior. Les opcions es van perdre el primer partit, que la penya va tenir dos llançaments per guanyar, al final dels 40 minuts, al final de la pròrroga, fa un partidàs, i allà ja es va veure que l'oportunitat era aquella.
Sí, quan fas 18 triples amb un percentatge tan alt i no guanyes, doncs ja t'indica el nivell del rival, i la veritat és que no és que la penya hagi jugat malament, ha fet el que ha pogut, ha jugat prou dignament, penso jo, però és que davant hi tenia una autèntica màquina de fer bàsquet total. La taronja mecànica, doncs la taronja mecànica.
Ricky Rubio continuarà la penya la temporada vinent?
A mi m'ha fet l'efecte que sí, tot i que ell ha dit que naturalment ho consultarà amb la família, però els ulls li brillaven en un sentit positiu. Veurem si s'acaba de confirmar, però ell diu que s'ha trobat bé i que ha estat feliç.
Dijous comença la final de l'ACB. Ernest, València, Barça, percentatge d'opcions que li dones al Barça?
Jo em dec als oients i els hi he de dir el que penso, no? O sigui, en esport tot pot passar, però la veritat és que tal com juga aquest València, si el Barça guanya un partit... estarà bé. Ara, evidentment, en esport pot passar, i els del Barça, tot i ser veterans, evidentment, són molt bons. Per tant, seria la imprevisibilitat de l'esport el que m'agafo. Però veient el que he vist avui, el València està a un nivell estel·lar.
Gràcies, Ernest.
Que vagi bé.
I gràcies també a l'Oriol Domènech, la Sònia Salmà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada i l'Àlex Dalmas per ser un diumenge més al Club de la Mitjanit.
Bona nit.
Adéu.
Bona nit. Bona nit.
Andrés, ha acabat el Països Baixos-Japó.
Final al partit, 2-2, Països Baixos-Japó 2. Frenkie de Jong ha jugat tots els minuts.
Moment de tancar el club de la mitjanit aquest diumenge amb Mishima, sempre amb Mishima, avui amb la forma d'un sentit. I el record especial d'avui és per a una reina. És dolça, no sempre, afectuosa, quan vol, amb mal geni, massa sovint, i això segurament li ve del seu pare. Trapella, graciosa, espontània, ingènua, bailonga, xerraire, sentida, divertida i estimada per tothom. És la Margot, la meva reina, la reina Margot. Ahir va fer 7 anys i va tenir un gran regal. Ho deixem aquí, us deixem amb les notícies de les 12 i la nit dels ignorants, amb la Marta Romagosa, si sentiu la ràdio en directe, o amb vosaltres mateixos, si heu recuperat el programa La Carta. Bona nit, tornem demà amb més Mundial. Porteu-vos bé i passeu-ho millor.